el perquè de tot plegat.
8 minuts i dos quarts de 10, avui fent tertúlia amb Màrius Carol, amb Joan López Alegre, amb Jordi Graupera des de Nova York i amb el Xavier Cerdà i amb el conseller de Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, i disculpin el retard. Quedat encallat per aquestes carreteres.
No li preguntaré pel trànsit, però sí que hem de fer amb el TGV de Girona.
Bueno, doncs que això que passa no torni a passar. Abans he tingut l'oportunitat d'escoltar en aquesta emissora el que deia l'alcalde de Girona i, vaja, i el que sembla sorprenent doncs és que això que té remei, com ho explicava l'alcalde de Girona, reitero, doncs no s'hi hagi posat el remei que calia, no? Que era construir un dic o una paret, doncs perquè l'aigua no entrés en el túnel, ja sembla difícil que això pugui passar, no? Però es veu que passa.
Presentarà una mena de queixa al Ministeri o no?
Vaja, hi ha contacte per part del conseller Santi Vila constant, ja es va fer així el primer cop que això va passar, això no és el primer cop que passa, ja és el segon, no? I evidentment, sí, no sé si l'expressió és una queixa o el que sigui, però evidentment hi estarem a sobre, està clar.
Ho explicàvem aquest matí també, que segons publica l'Ara i el diari .es, el Ministeri de l'Interior té des de fa 2 anys una unitat secreta per trobar casos de corrupció entre polítics catalans. No sé si estava el cas, si s'ho creu, si s'ho imaginava i com s'ha quedat.
Bueno, jo quedo absolutament atònit de veure aquest tipus d'informacions, no? Suposo que el ministre donarà explicacions immediates i en un país normal de confirmar-se, i no tinc, vaja, sembla que per la informació que publica l'Ara és així, no? De confirmar-se, doncs, s'haurien d'assumir responsabilitats. Un país normal i corrent, un ministre hauria de plegar si passen aquestes coses, no?
Li sembla assegat de pastamoniar, tu, quan ho heu vist? O intuïa que podia passar?
Bueno, ja veus que hi ha coses que no acaben d'anar fines.
Per exemple, el cas de la Mercè Pigem?
Bueno, o el cas de l'alcalde Trias, que avui vostès recordaven aquí de fa un mes que es va publicar, doncs, que efectivament no tenia cap compte a Suïssa, no? I aleshores tens aquella sensació de qui l'encerta l'endevina, es van, diguem-ne, contaminant coses, i pot ser que sí, que vaja, que sigui així, això. Si és així, com de fet ho acredita el diari Ara, jo crec que és molt greu, perquè, vaja, perquè és públic i notori, és com hauria de ser, la policia no pot actuar, diguem-ne, per interessos partidaris, ha d'actuar, doncs, perseguint delictes, no raons, diguem-ne, d'inspiració política. No?
Creu que hi haurà explicacions, si en el tot cas si fos certa la dimissió del ministre?
Bueno, fins ara jo d'explicacions no n'he sentit cap de convincent, perquè han passat coses molt greus, és a dir, a l'estat espanyol passen aquest tipus de coses, que s'informa que el president de Catalunya té comptes a Suïssa, es difon aquesta informació i llavors això no és així i aquí ningú assumeix cap responsabilitat. S'informa que l'alcalde de Barcelona té comptes a Suïssa, fonts de la policia, després això es desmenteix, perquè és evident que no és així, i ningú assumeix cap responsabilitat. Per tant, puc esperar poc de tot plegat. No?
S'ha sorprès del que va dir Mariano Rajoy dissabte a Barcelona?
Jo no puc dir que m'he sorprès. El que sí que dic és que ho lamento, perquè jo em consta, per exemple, que el senyor Rajoy doncs tenia l'oportunitat d'assistir a les jornades de S'Agaró. Ell hagués pogut anar perfectament divendres, oi?, a les jornades de S'Agaró, i donar un missatge doncs més institucional, més en funció de les responsabilitats que té. I l'any demà fer un acte de partit, que això és ben legítim. Fer actes de partit, perquè va venir a fer un míting, no?, pels seus. I jo no sé per què no va aprofitar aquesta oportunitat de les jornades de S'Agaró, de les jornades econòmiques que es feien a S'Agaró divendres, no? Perquè hagués pogut introduir doncs, un discurs una mica més matisat i l'any demà fer el míting de cara doncs, als seus interessos partidaris, que reitero que això és absolutament legítim que un dirigent polític ho faci, no? I el que va venir doncs, és simplement a tractar Catalunya com a, vaja, com a element purament electoral de cara a la resta de l'estat espanyol, la qual cosa a mi em sembla monstruosa, no? Perquè és la mateixa lògica que en part ha portat les coses fins on som. És la que va acabar fent doncs, recollir signatures contra l'Estatut d'Autonomia, no? Publicar aquells anuncis del PP a l'època doncs, tan poques soltes respecte al que volia dir l'Estatut de Catalunya, etc. No? I aquella deriva doncs, que, de fet, ha situat les coses fins a aquest punt. No? I jo crec que això, el que acredita el senyor Rajoy, a criteri meu, doncs, és que, de fet, de Catalunya se'n desentén clarament. Ho utilitza simplement com a element de mercadeig electoral.
Això, que aquesta última frase que acaba de dir, recordo que, seguint el que va dir Mariano Rajoy dissabte, va dir que mantindria el suport econòmic a la Generalitat. Justament avui, la Isabel García Pagán, a La Vanguardia, publica que la Generalitat posarà a prova aquest suport econòmic de Rajoy en els pressupostos del 2015, que demà el conseller Mascolell portarà al Parlament. Se'n refien?
Bueno, és que com a mínim entendrà que li digui que nosaltres volem desemmascarar aquest cinisme del senyor Rajoy i del Partit Popular de presentar les coses com si fossin un ajut, no? Perquè, és clar, aquí, fixi's, venen a dir que som vius gràcies al Fla i a la seva aportació, doncs, ignorant que els diners que cobreix tot això venen precisament dels impostos que paguem tots plegats, ignorant, doncs, que cada cop que s'han pres decisions a Catalunya per mirar d'atenuar aquesta situació financera complexa que té la Generalitat i fins i tot dramàtica, doncs aquestes decisions no han sigut tingudes en compte, fins i tot s'han impugnat, vegis, per exemple, l'impost sobre els dipòsits bancaris, no? Clar, és quasi surrealista, no? És a dir, no compleixen la llei de finançament de les comunitats autònomes, no revisen el model quan tenen per llei l'obligació de revisar-ho, ho diuen i es queden tan amples, i venen aquí i ens parlen d'un instrument, doncs, que de fet és una mena de sucedani, perquè així és com s'ha convertit, no? És una mena de sucedani del model de finançament per on van controlant, doncs, les autonomies i particularment la de la Generalitat de Catalunya, no?
Permeti'm, i ara, de seguida, el Màrius, vull parlar d'aquests temes, d'aquesta informació del Ministeri de l'Interior, també del tema econòmic, i perquè ja hem escoltat el que deien sobre la conferència de Rajoy o la xerrada de Rajoy de dissabte a Barcelona, però com aprovaran els pressupostos, conseller?
Com aprovarem els pressupostos? Sí. Vol dir amb quin suport, sí, del Parlament? Bueno, doncs ja es veurà en les properes setmanes. L'obligació que entenem que tenim doncs és portar-los en el Parlament, i veurem exactament, perquè al final, com que el que hem escoltat és que hi ha grups parlamentaris, doncs, que són partidaris que hi hagi cobertes determinades necessitats, cosa que nosaltres també, això requereix de tenir pressupostos. Per tant, doncs, suposo que a l'hora de la veritat ens confrontarem tots amb allò que diem que volem. I per tant, jo, si haig d'escoltar els discursos, bueno, haig d'entendre que hi ha una oportunitat no menor, més aviat notable, de que aquests pressupostos puguin ser aprovats, perquè si no, vol dir que tots aquests discursos que es fan de cobrir determinades necessitats de despesa, doncs, són simplement de cara a la galeria. Vull pensar que no, que tenen més consistència, per tant ho veurem.
Per cert, el president de la Generalitat serà demà a la conferència d'Oriol Junqueras?
Doncs la veritat és que ell té predisposició d'anar-hi, ha d'acabar de mirar la seva agenda i ho comunicarem en les properes hores.
Sí, que hi hagi predisposició vol dir que està més a prop d'anar-hi que no?
Diguem que sí.
Màrius.
Sí, conseller, com s'explica que aquesta setmana Convergència i Unió tingui, i el govern de la Generalitat tingui veritables problemes per aprovar un pressupost perquè ha perdut el recolzament d'Esquerra Republicana. I aquest, la pèrdua d'aquest recolzament és resultat del 9-N. 9-N-2, que la pròpia Esquerra Republicana li va acabar donant suport. Vull dir que això és una mica el joc dels disbarats. No trobo que és una excusa de mal pagador que qui els ha estat recolzant durant tot aquest temps utilitzi, diguem que el 9-N-2 no era el millor de les 9-N's, quan després hi han estat donant suport i posar-s'hi davant. O sigui, com és? Com s'ho expliquen?
Bueno, certament això és un contrasentit, però per això dic que ja veurem com acaben exactament aquests pressupostos. Ja ho veurem. Perquè és evident que hi ha un acord de legislatura, és un acord de legislatura, doncs, que s'ha d'avaluar fins a quin punt s'ha estat complint. Jo ja li puc avançar que n'hem fet una avaluació interna a nivell del govern de la Generalitat i la podrem presentar en els propers dies, on es posa de manifest que els percentatges de compliment, i estem a l'equador de la legislatura, per tant, a la meitat, s'ha anat complint molt àmpliament, molt majoritàriament, aquest acord de legislatura. Per tant, si tu tens un pacte, doncs aquest pacte s'ha de procurar complir. Aquí va haver, doncs, diguem-ho així, un cert sotrac a l'entorn del tema del 9-N. Al final, la valoració que em fa tothom, Esquerra Republicana inclosa, doncs certament és positiva, Per tant, jo vull pensar que en els propers temps tot això anirà sent reconduït i hem de trobar la manera de que pugui ser reconduït.
Joan. Bon dia, conseller.
Bon dia.
Escolti, abans de res li tinc que dir que m'ha de dir la seva dieta, perquè li tinc molta enveja. Però deixant a banda totes les consideracions polítiques.
No menjeu, vol dir que el troba estupendo, conseller.
No. Carai, ara sí que quedo sorprès.
No anem més, ja no s'ho esperava.
Té que resposta a tot?
No.
Això és per posar-li la guàrdia baixa i ara...
Només, no, pateixi, la guàrdia la mantindrem tan alta com siguem capaços, però vull dir que la dieta consisteix simplement en fer una mica de bondat, molt exercici, i si vostè tingués el mal d'esquena que a vegades tinc jo, doncs s'aprimaria de cop, ja li asseguro.
Bueno, escolti, diverses coses, molt ràpides. La primera, jo m'he llegit l'Ara, i honestament crec que es pot dir el que vostè ha dit i es pot dir exactament el contrari, perquè aquí el que hi ha és una convocatòria de places per la policia on hi ha un punt que el que es demana és el coneixement de la resta de llengües oficials de l'Estat. I m'imagino vostè fent el discurs que ha fet, però també, si m'ho permet, amb tot el respecte del moment, me l'imagino fent el contrari, dient, miri com és la policia espanyola que convoca places per la UDEF i per les inspeccions fiscals, etc., i ni tan sols tenen en consideració que es parli gallec, basc o català. O sigui, m'imagino una cosa o l'altra, però no vull anar aquí. Jo li vull dir tres coses molt ràpides. La primera...
Home, avui aquí ja l'he fotut.
Si vol parlem d'això i després de l'altre.
Perdona, avui és un dia especial. Tres coses?
No.
Dues i juntes.
Molt ràpides. Escolti, jo a mi em sorprèn que el senyor Mas... crec que en català el terme seria volgut. Nomeni en el senyor Junqueras el seu volgut, perquè a fi de comptes ell diu que la potestat de convocar eleccions li pertany només amb ell, però a continuació el que fa és fer un gest que deixa en mans d'en Junqueras la convocatòria o no de les eleccions, perquè diu, escolti, si aquest senyor a mi em fa cas, jo convoco eleccions, i si no em fa cas, no les convoco. Aleshores, amb què estem? Amb què les pot convocar o en què ho deixa en mans d'un segon? Primer tema. Segon tema. El seu discurs econòmic. Miri, avui Expansió en surt el conseller Mascolell, me sembla que després tenim aquí a l'Elsa, que ens ho pot explicar, dient que tan sols han complert el 13% de les seves... dels seus pressupostos en relació a ingressos patrimonials. Com pot dir que tot és culpa dels altres quan vostès no han complert quelcom que els hi pertanyia tan sols a vostès com era la previsió d'ingressos de ventes d'empreses i de patrimoni de la Generalitat que van pressupostar? I acabo. I això és una consideració personal. A mi em sorprèn, i això no sé si ho deia el Zarzalejos o deia Valentí Puig, a La Vanguardia o al País, a mi em sorprèn que a tothom li sembli normal, que a tothom li sembli normal que un president de la Generalitat, d'una institució democràtica, controlada per un Parlament, amb un conseller executiu, es tanqui en un despatx i ell sol, sense consultar el seu partit, sense consultar el seu govern, sense consultar ningú, pretengui de cop i volta canviar totes les lleis agudes i per haver i fent una proposta que no ha parlat amb ningú. Escolti, això, quan, ja que parlem tant de que volem un país normal, vostè ho troba normal?
El què? Si trobo normal, el què?
Que algú decideixi ell sol canviar les lleis, canviar el sistema per al qual funcionen les eleccions a Catalunya, canviar de cop i volta el govern, ni tan sols hi ha de demanar un referèndum, sinó fent-se una proposta per anar amb una declaració unilateral de la independència, perquè, clar, no s'ha tingut en compte a ningú, ni al Parlament, ni en el seu propi partit, del que vostè també n'és membre,
ni el conseller
executiu.
Guanyarà ell.
Conseller. Agafar la pilota i no la deixa.
No,
seguirem. De fet, ha dit tres coses, però de fet n'ha dit quatre, oi? Doncs les repassarem totes quatre, si se'm permet. La primera, doncs passa que això que publica avui el diari Ara, aquesta informació del Ministeri de l'Interior, esclar, l'hem de situar en un context d'on han anat passant una sèrie de coses en aquests dos darrers anys que vostè m'admetrà amb mi, que com a mínim són una mica singulars, no? Perquè s'han difós informacions que després han estat rotundament falses, i aquí ningú n'ha assumit, diguem-ne, ni cap responsabilitat ni cap conseqüència. Per tant, hi ha aquest context. Si no hi hagués aquest context, aquesta informació de ben segur que tindria una connotació diferent. Jo ho veig així i em penso que és plausible, no? Respecte al plantejament de presentar talment com si fos el senyor Junqueras el que està a la seva disposició convocar o no convocar les eleccions. És audaç aquesta, diguem-ne, aquesta presentació, però tan audaç com de fet, si m'ho permet, falsa, perquè qui té la capacitat per convocar les eleccions doncs és només el president de la Generalitat, i el plantejament que hi ha, ho dic perquè no el perdem de vista tots plegats, si pot estar d'acord o no, això és evident, no? Però el plantejament que hi ha és el d'utilitzar les eleccions per fer aquell referèndum que no hem pogut fer fins ara. Aquest és l'esquema, aquest és el plantejament i la proposta que hi ha, no? I això, a més, no és un plantejament estrictament nou. Fa molts mesos que hi és damunt la taula, plantejat pel propi president de la Generalitat, incorporat també en la proposta que feia en les diferents opcions, doncs, per part del Consell Assessor de la Transició Nacional, que assessora el govern en totes aquestes qüestions, també la relativa a com fer la consulta, i per tant som aquí, no? Òbviament aquesta decisió de si les eleccions s'utilitzen per fer el referèndum, que fins ara no hem pogut fer, és evident que dependrà, com el mateix president de la Generalitat va explicar, que hi hagi voluntat per part de tota aquella gent que cregui en la necessitat de fer aquesta consulta o referèndum, doncs de poder fer això, de poder convertir aquestes eleccions en la consulta i el referèndum que fins ara no hem pogut fer, perquè de fet les eleccions toquen d'aquí 2 anys, les eleccions, diguem-ho així, normals i corrents, no? Tercera, diguem-ne, el compliment dels objectius del pressupost. Vostè s'agafa amb una dada concreta, veurem com acaba l'any. Suposo que fins que no hi ha la liquidació sencera, i vostè sap perfectament que hi ha molts aspectes relatius als pressupostos, tant en la part d'ingressos com de la despesa, però particularment en la part d'ingressos, que el balanç ha de fer amb l'any tot ell tancat, no? Jo el que li puc dir és que, vaja, que el govern de la Generalitat, si alguna cosa clarament ha fet, i ha fet també aquest any 14, és en allò que depenia particularment d'ell, és procurar ajustar-se als pressupostos establerts. Si no ho haguéssim fet, doncs segurament tindríem menys crítiques, per exemple, en tot allò relatiu a les retallades. I em penso que hem intentat complir, entre altres coses, perquè no tenim més remei, no per gust ni per ganes, en aquest sentit, no? I, per tant, jo a vegades lamento que l'esforç que ha fet la Generalitat de Catalunya, el govern de la Generalitat de Catalunya, per adequar-se a la situació, no tingui el reconeixement, no? Que crec que es mereixeria. Perquè si en un context com l'actual, de caiguda d'ingressos, de crisi econòmica, hi ha hagut un esforç, per exemple, en aquests darrers 4 anys, doncs amb tot el que això comporta, perquè això no ningú t'aplaudeix, d'ajustar la despesa amb un 20%, doncs que això no sigui reconegut, bueno, doncs aleshores tens la sensació que el que aquí t'estimulen és a fer les coses de qualsevol manera. Jo aquest apunt també el faig perquè hi ha hagut, doncs, una voluntat. L'Estat espanyol, l'Administració General de l'Estat, per ser més precís, tot aquest esforç no l'ha fet, No l'ha fet. Xerra molt, però no l'ha fet, no? El que sí que, diguem-ne, exigeix als altres és allò que no s'aplica a ella mateixa, no? I a mi m'agradaria també una mica més de ponderació en el judici que a vegades es fa tan sever, no? I l'última, doncs... diguem-ne, que el president de la Generalitat faci una proposta, aquí sempre hi ha una contradicció, Si fas, per què fas? Si no fas, per què no fas? S'exigeix lideratge i que els responsables polítics prenguin decisions i prenguin la iniciativa. Quan aleshores la prenen, per què la prenen? Bueno, doncs miri, sobre gustos no hi ha res escrit, no? Jo crec que està a la disposició, doncs, del president de la Generalitat, sigui qui sigui, de fer propostes, sobretot en relació a aquelles decisions que li toca prendre amb ell, i jo, des d'aquest punt de vista, no crec que sigui ni un drama ni un problema.
Si Junqueras diu, sí, llista conjunta, i vostè li agafo la paraula, vagi d'últim, que jo vaig per davant a les enquestes, què?
Doncs escolti, ja ho ha dit el senyor Mas, estem absolutament disposats a parlar-ne. No és un farol, com en alguna ocasió això s'ha dit, És ben sincer. Si algú té ganes de comprovar-ho, doncs que ho faci, perquè és evident que això, diguem-ne, el problema no són, o la prioritat dels problemes no són les qüestions personals, almenys per part d'alguns. Això és evident, no?
En tot cas, dimarts comentava que possiblement irà el president a la conferència d'Oriol Junqueras. L'endemà...
El més important és l'endemà, senyor Basté, perquè l'any demà ens hem de seure en una taula, senyor Junqueras, altres actors polítics, nosaltres...
Quins altres actors polítics?
Bé, els que, per exemple, varen ser presentats com a proposta política que cap de setmana, no?, que li hem posat el nom de més. D'altres, doncs, que hi puguin haver, gent de la societat civil més organitzada, és a dir, tota aquella gent, perquè això ja s'entén, és una proposta dirigida a totes aquelles persones i aquelles organitzacions i aquells
actors. Però no seria més normal per començar-ne a parlar cara a cara?
Sí, no, soles, és el que estava pensant, perdona'm.
Sí.
Tantes reunions, tantes celebracions...
Perquè unes taules plurals està molt bé, sí, i està molt bé que hi siguin,
ja
i que
es faci. Ja serà així, senyor Basté, no pateixi que serà així.
No, no pateixo,
que
pregunto perquè...
Jo sí que pateixo. Jo sí que pateixo,
doncs
perquè...
no hi pateixi, no,
home, és llarg, que és llarg.
Bueno, Graupera.
Serà d'aquesta manera, és evident, i perquè no pot ser d'una altra, s'ha de fer d'aquesta manera.
Graupera.
Jordi, primer de tot, parlarem de lo de l'ara després, no?
Va, no, no, si li vols preguntar alguna cosa sobre el tema, endavant.
No, no li vull preguntar, però perquè vull parlar, però és per aprofitar per parlar
d'altres coses. D'acord.
Vale. Conseller, bateria de preguntes curtes i de resposta curta, crec, espero. Sobre el passat remot, de cara a les plebiscitàries, hi ha una avaluació crítica de la campanya d'estètica, diguem-ne, messiànica del 2012 que va fer Convergència i Unió, que vostè va dirigir? Dos, sobre el passat recent, des de quan sabien Esquerra Republicana, la CUP i Iniciativa que el pla B per al 9-N era el procés participatiu? Hi ha informacions informals que no s'han publicat que diuen que tenien informació abans de la famosa reunió desastre del Palau Robert. Tres, sobre el futur. És cert que la hisenda pròpia s'ha accelerat, com diu avui l'Ara? I si és així, per què no s'ha fet abans aquesta acceleració? Què ha canviat? Quatre, està disposat personalment a no anar a la llista unitària pel bé d'un acord? I última, troba raonable l'argument d'Esquerra Republicana sobre les llistes separades? La idea de que és més fàcil recollir vots per separat que juntament?
Està apuntant.
Molt bé. Avaluació crítica de la campanya del 2012. Sí, és clar. Sí, home, és clar. Si les coses, encara que pensis que són correctes, la gent les entén al revés, doncs vol dir que no l'has encertat. Això, més clar l'aigua, no? Dos, sobretot si tens ganes de que t'ho reconeguin, per entendre'ns, no? Si t'és igual, llavors t'és igual, eh? Dos, el pla B del procés participatiu, em deia si era conegut abans d'aquella reunió del 13 d'octubre, no? Que va ser aquesta de Pedralbes que vostè identificava. Sí, 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 això era conegut. Tres.
Vull dir que ho sabien abans que hi havia aquesta possibilitat del procés participatiu.
Sí, sí, esclar, sí, sí. També entendrà que, diguem-ne, que jo crec que és bo que de tot el que va passar a l'entorn del tema del 9-N entreguem conclusions, les positives i les que no ho són tant, o que simplement són negatives, però que no es tracta aquí d'anar-ho ara a plantejar en termes de retret i treure'ns-ho, diguem-ne, tirar-nos-ho per sobre i pel cap, no?
No, no, és per fer la intrahistòria.
Sí, però jo podria explicar moltes coses que serien potser molt sorprenents, però el passat passat està, ja està. No estem aquí per anar-nos a fer retrets, almenys jo ho enfoco d'aquesta manera, no? Tercera, l'acceleració de la hisenda pròpia. Bueno, és que no és que estigui accelerat d'aquests últims dies, és que aquí ens hi hem posat, de fet, de fa una mica més de 2 anys, no? També és veritat que ens hi podíem haver posat fa 30 anys i no ho vàrem fer, tots plegats, no? I ben cert és que tota aquesta operació, que té en aquests moments un nivell de maduració alt des del punt de vista de tot el que és el disseny, en la seva implementació, doncs ho haurem de precipitar. S'entendrà una cosa que és la següent, no? Una operació així, a diferència, per exemple, del que va ser el desplegament dels Mossos d'Esquadra, que va durar, si no recordo malament, uns 14 anys, no? I es anava fent comarca per comarca, o de dues en dues, o de tres en tres. El cas de la hisenda pròpia no es pot fer un desplegament d'aquestes característiques, és a dir, s'ha de posar en marxa, com aquell qui diu, d'un dia per l'altre. El que hi ha d'haver és, òbviament, tot un disseny previ, que és on som, i jo crec que en aquest sentit amb un nivell de maduració alt. Quart, si estic disposat a no anar a la llista, i tant, mare Déu, si estic disposat a no anar a la llista. Ja no hi vaig anar a l'anterior campanya electoral, per tant, jo estic absolutament disposat a no anar a la llista i disposat també a no tenir cap responsabilitat en els propers temps. Òbviament, doncs, sempre i quan tot això sigui a fi de que vagi endavant allò que alguns desitgem que vagi endavant. No li puc assegurar que en aquests moments està en un càrrec de responsabilitat pública no és un regal, eh? Jo confesso.
Home, és emocionant, no? I és històric, vull dir que també hi ha un punt de...
Sí, home, però també ho podria viure molt...
Això que vostè diu, ser protagonista, no?
Sí, sí, però també ho podria viure molt emocionat i molt protagonista, doncs, per exemple, des de la societat civil, i m'estalviaria molts dels problemes que tinc, sap? Per tant, disposició absoluta. Fins i tot, miri, li explico així no, perquè ho vegi, no com una cosa de quedar bé, sinó perquè, vaja, perquè sigui ben creïble la meva disponibilitat personal, no? I cinquè, si no m'he descomptat...
No, no, és l'última, sí.
Que era, qui m'havia apuntat...
Si troba raonable l'argument d'Esquerra Republicana sobre les llistes separades, la idea que és més fàcil recollir vots per separat...
És que comés una imprudència, que és que m'ho apunto, no em poso les ulleres i llavors no llegeixo.
Està bé.
Malament anem. Jo, la veritat és que penso que això de les llistes, és a dir, si ho situem el que creiem que cal fer, doncs que aquestes eleccions són el referèndum o la consulta que no hem pogut fer, jo crec que aleshores la resposta cau per si sola. Si afegim a més, doncs, vaja, que els que pensem que convé la independència de Catalunya ho fem no per, diguem-ne, una visió melancòlica del passat o per unes raons purament i simplement identitàries, sinó precisament perquè ho lliguem a la necessitat de disposar d'aquells instruments que ara no tenim per, diguem-ne, practicar la justícia social, per poder resoldre problemes estructurals que tenim en el nostre país, jo crec que també s'explica per si sol.
Sí, però per baixar-ho a la prosa dels números, ja sé que la llista de país o la llista unitària és una cosa diferent i, per tant, molt difícil d'avaluar, però si anem a una forquilla de participació d'entre un 70 i un 80% en unes suposades plebiscitàries, que seria un gran èxit, la suma dels últims resultats de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, per tal d'aconseguir la victòria com una victòria com la que demana l'Artur Mas, hi ha un anem curs d'entre 200.000 i 400.000 vots, com publica avui el Roger Palà a Sentit Crític, i per tant, l'argument que l'objectiu és sumar el màxim nombre de vots, tant val per dir una llista unitària generaria l'adhesió de gent que potser amb els partits sols no faria, com l'argument que diu hi ha gent indecisa que potser mai votaria Convergència o gent que indecisa que mai votaria Esquerra Republicana i, per tant, anant junts en lloc de sumar restem. Jo sóc partidari de la llista unitària, però només pregunto si aquest argument a vostè li sembla raonable o té dades que indiquin que és un argument que en realitat no s'aguanta prou.
Jo crec que dades, de fet, fiables al 100%, ni en tinc, ni crec que en pugui tenir ningú, perquè el plantejament d'una llista d'aquestes característiques, que no és suma de sigles ni sopa de lletres de partits, sinó que és una cosa clarament diferent, doncs, com que no ha passat mai, no hi ha referències i costa molt de fer-hi projeccions, siguem honestos en aquest sentit, no?
Sí, sí.
Jo, en el terreny de la prosa dels números, el que li diria és un altre cop això que li apuntava abans, és a dir, si entenem que això són aquestes eleccions, és la manera de fer la consulta al referèndum, doncs hem d'actuar en conseqüència. Ja hi haurà gent que voldrà que aquestes eleccions siguin més normals i corrents i, per tant, hi hagin molts debats diferents, no? Si, al final, hi ha una qüestió d'aritmètica, tornant a la prosa dels números, si resulta que de manera separada se suma més és que es prometen coses diferents. I aleshores, si tu promets coses diferents i així se suma més, l'any demà tens un embolic molt notable i no has acabat de fer allò que deies que volies fer, que era convertir aquestes eleccions en el referèndum o la consulta que fins ara no havien pogut fer. No? Aquest és el dilema que poden tenir alguns, no? Però jo crec que hauríem de ser fidels, lleials, a aquell compromís que hem adoptat molts, que és volem votar sobre el futur polític de Catalunya, tenim les nostres raons, els que defensem, per exemple, la independència, que, a més, raons que no desvinculem ni del progrés, al contrari, justament ho vinculem, ni del progrés de la societat, ni de la possibilitat de resoldre els problemes estructurals, precisament ho vinculem, i aquest és el, vaja, és el que tenim damunt la taula, no?
Deixa'm dir dues coses, una, vaig a la publicitat de Xavier Cerdà, però primera, demà passat serà en aquest estudi el conseller Mascolell, on també, a mi m'agradaria preguntar-li, en una hipotètica Catalunya independent, com es pagaran les pensions, si estan garantides, on es pagaran els impostos i quins, què passarà amb el deute, què passarà amb les autopistes, o sigui, com ho farem, no? El dimecres amb el conseller Mascolell li preguntarem. I la segona, que a través de la Noia Diari acabem de saber que ha mort la dissenyadora d'Igualada, Sita Murt, a causa d'un càncer. Va néixer l'any 46 en el marc d'una família molt vinculada al món de la pell, de la noia, i s'ha convertit, o es va convertir en un dels exponents del tèxtil català. Repeteixo que Sita Murt, segons informa Noia Diari, ha mort aquesta matinada després d'un càncer, 68 anys. Ara tornem.
el perquè de tot plegat.
5 minuts i acabem. A les 10 del matí posem el punt final a la tertúlia amb el conseller Homs, però abans el Xavier Cerdà.
No, senzillament, durant tota la conversa s'està parlant de quines possibilitats són millor, quines possibilitats són pitjor, si llista única, si diverses llistes per separat, hem parlat d'economia... A mi em continua preocupant el procés en si, i sobretot un aspecte. És a dir, quan hi ha desencontre, quan hi ha cada un dels governs de la Generalitat i del govern d'Espanya, ja estan cada un pel seu compte, sense comunicació. Jo crec que la visita del president Rajoy a Catalunya, a Barcelona, d'aquest cap de setmana... diguem-ne que trenca ja qualsevol possibilitat d'allò que se'n deia la tercera via. És a dir, en aquestes circumstàncies, a mi em preocupa el que això no acabi bé. És a dir, l'opció de que això acabi en un allò que se'n diu el xoc de trens, però que el xoc acabi en desastre ferroviari i que ens trobem en una situació en què no es pugui ni avançar cap al sobiranisme, ni puguem ja recobrar una situació anterior en la qual hi havia un status quo que podíem més o menys compartir tots plegats. Segueixo molt concernit respecte al com d'aquest procés. No veig, és millor dit, tant viuríem satisfacció i alegria que això acabés en independència, si és que és un procés no traumàtic, com em conformaria amb que això no evolucionés si el president de la Generalitat digués nois, no és el moment, ja veurem quan serà possible. Però jo em temo que anem a una situació en la que hi ha un percentatge, no sé quin, potencial de que hi hagi trencadissa. No sé si ho contemplen vostès, conseller.
Jo crec que la trencadissa ja fa temps que la tenim a sobre i en patim les conseqüències, perquè, clar, diguem-ne, no hi ha res més frustrant per una comunitat de persones, per un país...
No, però no parlo d'aquesta. Parlo de la suspensió de l'autonomia, parlo, escolti'm, de que les coses es posin lletges de debò.
Però és que ja ho són molt de lletges, hi ha molta gent que pateix a casa. Sí, però ho són molt. Miri, fixi's. Això de la suspensió de l'autonomia l'havíem entès sempre en termes, diguem-ne, propis del que passava al segle XX. Molt traumàtic. Però ja hi som, en un context de suspensió de l'autonomia. Li posaré un exemple concret que és recent i, a més, no se n'ha parlat gens. No? Fa poques setmanes enrere es va aprovar una llei a nivell de les Corts Espanyoles, a proposta del govern espanyol, que obliga que la Generalitat de Catalunya, totes les subvencions, siguin entitats culturals, entitats socials, del que vulgui, tot això ara ha passat per Madrid. Nosaltres ara ja no podem convocar subvencions...
Però això és trampa, no és això el que li pregunto.
No, però això és l'autonomia suspesa.
No, però jo ja entenc
això
que...
Això és l'autonomia suspesa.
És a dir, que motius per ser sobiranista estan claríssims quins són. Jo el que dic és, pot haver-hi un moment en el qual la situació sigui d'una tensió que impedeixi anar en qualsevol direcció i que senzillament la cosa quedi aturada i quedi el paisatge després d'una batalla?
No, bueno, jo crec que no, perquè pitjor que ara em costa d'imaginar, sincerament li ho dic.
Miri, tot pot empitjorar,
Bueno, però jo li dic que, tot
que
pot
això, empitjorar. Escolti'm, perdoni, jo desitjo i espero que no,
Mani?
Que com comprendrà, de tot cor espero i desitjo que no.
D'acord. Però jo, la meva... M'ho pregunta, jo li procuro contestar. Jo crec que pitjor que ara és impossible, des del punt de vista del que parlem. Possibilitats, a més de construir un camí nou, jo crec que hi som. I ho anem fent, i ho fem d'una manera, jo crec que serena, d'una manera molt en positiu. Fixi's, diguem-ne, que tot aquest debat, que per alguns doncs és viscut d'una manera tan, no sé si es pot dir traumàtica, però que transcorre sempre en un context d'una actitud molt positiva, molt cívica i molt pacífica. Tant el 9 de novembre com quan ve el senyor Rajoy aquí, dissabte, va passar res. Suposo que alguns devien quedar frustrats de que precisament no passés res. Perquè, ni una manifestació de protesta. Per tant, això transcorre...
Però sembla que vostè ho trobés a faltar.
No, home, no, ho trobo a faltar. Al contrari. Ho trobo magnífic que fos així.
D'acord.
Perquè és identitat de tot aquest moviment i de tot aquest debat.
És evident.
Contràriament al que alguns voldrien, aquests potser sí, doncs que s'expressés, que és brutalment, radicalment, totalment pacífic. quan les coses plantegin així, un no ha de tenir por, diguem-ne, de descarrilaments, de xocs de trens, perquè, per ell, diguem-ne, gent pacífica que expressa doncs, les coses en un sentit concret, si pot estar d'acord o no, però el que et venen a dir és que aquesta gent no portarà mai les coses en un punt on es trenqui la convivència, per exemple, no? Que aleshores sí que seria un autèntic drama per a tots. Per això estic en aquest sentit tranquil. Pitjor que ara, jo crec que és impossible, perquè ja estem desapoderats pràcticament de tot, no? Acabarem fent tertúlia en el Parlament de Catalunya, perquè no podrem decidir res, acabarem fent tertúlia, si seguim així, i a més que, bueno, que és la voluntat, diguem-ne, que hi ha d'anar desprestigiant les institucions d'autogovern per acreditar de dir, veuen, no poden fer res. Aquesta és la trampa que ens posen al damunt, no? I, a més, no només això, sinó que les solucions que ells aporten, en aquest cas, aquest ells, em refereixo al govern del Partit Popular, doncs són inexistents, a més, perquè, mira, si hi haguessin alternatives, les podríem discutir, no? Per tant, jo, des d'aquest punt de vista que vostè m'apunta, jo no hi pateixo, no tinc por que això pugui anar pitjor, perquè pitjor és impossible, crec, sincerament.
Màrius, volies acabar. Només volia fer una referència. Tu deies, la tercera via mort, vaig veure que el periòdico titulava a 5 columnes. No sap mai, això, eh? Perquè Escòcia, que és el que ha triomfat al final, la tercera via, no oblidis. El que passa és que la tercera via mai te la dona ningú. A vegades és resultat, diguem, d'una situació portada al límit, que al final no guanya ningú i es troba una tercera via. No, simplement en un matís, una nota peu de plana.
De totes maneres, senyor Màrius Carol, si mai hi hagués una tercera via, en allò que hem entès o s'ha entès per tercera via, seria mèrit de l'independentisme. Eh?
No, però si em sembla...
Si mai hi fos.
Em sembla que de la meva explicació ja es pot treure aquesta conseqüència. El que vull dir és que la tercera via mai te la regala ningú. Per què? Perquè entre les converses hi ha un que té el poder i un altre que intenta obtenir-ne més. I el que ha acabat passant a Escòcia no és que, diu, escolti, o independència o estaran com estaven. No, finalment hi ha hagut... allò que, Cameron no va voler posar la pregunta sí, la realitat l'ha imposat. Vol dir, el que passa és que s'ha tingut d'arribar a una situació límit.
Aquí, els que hi creiem, ho tenim una mica fotut.
Graupera, estem fora de temps, però volies comentar alguna cosa sobre la notícia del ministre de l'Interior.
Sí, no, López Alegre ha dit que era una notícia molt prima en termes de la documentació que hi havia. Evidentment, si aquesta unitat existeix, hi ha d'haver molt poca documentació, però és molt sospitós que aquesta plaça per afers interns demani experiència en crim organitzat i llengües oficials de l'Estat, però sobretot perquè la persona que està al darrere d'això és l'Eugenio Pino, que és una persona coneguda en el món de la policia, diguéssim, estatal i del Ministeri de l'Interior. Recordem que va ser la persona responsable, que té un historial, va ser la persona responsable de la seguretat del Jocs Olímpics de Barcelona 92, és el context de l'operació Garzón i de la detenció i tortura d'independentistes, va ser el responsable d'antidisturbis a l'època d'Aznar, això vol dir les cimeres de Barcelona del 2000 i del 2002, amb la militarització de la ciutat, policies secretes amb mocadors de l'estelada posats a la cara rebentant aparadors per la tele sortint per TV3, on l'argument de la militarització de Barcelona
això
era la participació...
Això últim és un...
Això ho treus de menament del punt 3 de la convocatòria de la plaça que diu conocimiento de idiomas incluyendo lenguas cooficiales de España.
No. Carai, si vols t'ho repeteixo. Pues... Això ho estic traient de quina és la persona responsable d'aquesta unitat, que és la mà dreta o l'home de confiança del ministre de l'Interior des de l'any 2012 i que ha tingut diversos rifirrafes amb el CNI justament perquè ha iniciat una sèrie d'operacions d'intel·ligència dins de la Policia Nacional que fins aleshores no existien.
De tota manera, permeteu-me. Si busquen casos de corrupció i no n'hi ha, hauran de fer crucigrames.
Faig totes les dades. És el responsable d'enviar 30 agents de la Policia Nacional Anticorrupció a Catalunya fa unes setmanes, és el responsable d'enviar reforços antidisturbis que ningú no havia demanat pel 9 de novembre, és el responsable de la persona que té el control sobre i que està investigada pel tema de la publicació de les fotos dels DNIs dels jutges catalans partidaris al dret a decidir.
Sí, com sigui, ni en Pujol ni la Pigem s'autotransporten, eh?
T'estic posant una mica de context. Vull dir que l'any 2002, quan es va militaritzar la ciutat amb les cimeres internacionals que hi havia a Barcelona, l'argument de fons publicat era la participació d'independentistes bascos i catalans a les protestes antiglobalització que hi va haver a Barcelona. Vull dir que aquesta persona...
Es militaritzen totes, eh? Aquestes trobades...
Bueno, depèn. En qualsevol cas, en aquell moment l'argument va ser aquest. El que vull dir és que aquesta persona, que és l'home fort del ministre de l'Interior, És una persona que té un historial llarg, des de l'any 92, de tenir com a prioritat policial la lluita contra l'independentisme, i que, per tant, i que, a més, les notícies, tant de l'Ara com del Diario.es, que són els dos diaris que treuen, un de Madrid i un de Barcelona, aquesta notícia, fan servir aquest document com a prova documental d'un context que prové d'informacions que ells no citen les fonts, com és normal en periodisme, segons el qual aquesta unitat fa temps que se sap que existeix, però faltava documentació.
Sí,
i aquesta documentació
el que havia de mostrar...
Aquesta documentació el que ve a demostrar és que existeix una unitat als requeriments per participar de la qual no tenen res a veure amb els motius oficials de la creació d'aquesta unitat.
Però si no tenim corruptes, no hi haurà
problema. Organitzat i el coneixement de les llengües oficials lliguen amb la sospita i les informacions
però
de fons,
si no tenim corruptes,
no publicades,
no hi haurà
que tenen els dos diaris.
Va,
si això no ho considereu un problema, a més, diguem que la llei prohibeix a la Policia Nacional de tenir un objectiu i després buscar proves. La Policia Nacional el que té és troba proves i després fa l'objectiu.
Acabem-ho aquí. Són les 10 i 6 minuts. Només una altra cosa que publica avui el diari Oponent, també, que és que el substitut de Mercè Pigem al Consell General del Poder Judicial és un home que està imputat. Coneixia?
No, ara ho he vist.
I pot prendre possessió?
Proves al·lucinant, no?, que amb una persona la facin plegar doncs, per una qüestió estètica, perquè és evident que no ha comès cap irregularitat, no?
Ha dimitit ella, no l'han forçat a plegar.
Home, li van demanar la dimissió divendres.
I home, vostès, entre el senyor Estivill i la senyora Pigem, també tindran que revisar el seu procés de nomenament de càrrecs del Consell General.
Això sí que no li... Vaja, això no ho pot fer. No ho pot fer. No, home, no, perquè la trajectòria de la senyora Pigem vostè la coneix.
I llavors per què ha plegat?
Doncs escolti, perquè el president del Consell General del Poder Judicial li va dir que plegués.
Ja, però ella té la...
A mi m'agradaria també saber, perquè penso que tenim dret tots a saber-ho, no? Diguem-ne, per què determinades coses acaben anant a petar amb una redacció d'un diari? I qui hi ha al darrere de tot això? Per què determinades coses se saben i d'altres no sabem si les sabrem mai o no? Que això també m'agradaria conèixer-ho, perquè una persona que té la mare Andorra de fa una pila d'anys, que diguem-ne que els diners estan dintre de la més absoluta regularitat, per tant no fa res mal fet, reconegut per tothom a més, no? Diguem-ne que algú amb tota la intenció, perquè no ens enganyem, som tots adults, és a dir, qui filtra aquesta informació... Té intenció, Qui la filtra, aquesta informació té intenció.
Jo sé que estem fora de temps, però amb 10 segons. Vostès que tenen un historial i, a més, s'inventen de saltar-se totes les lleis a la torera i tot el que els diu l'Estat, constantment... Home, ho fan constantment amb les sentències, ho fan amb tot constantment. No discutim d'això.
Home, no, sí, perquè nosaltres no ho fem i, a més, tampoc ens inventem.
El que sí que em sembla, del seu argument, que és, en aquest cas, si em permet, una mica dèbil, és que, en aquest cas, amb ella li diuen que plegui i ella té la seva mà plegar o no, si tot fos tan legal i tan net com vostè diu, que a mi m'agradaria que això hagués sigut així, perquè ho fa i perquè plega. I la pregunta és, escolti, vol dir que no hi ha al darrere alguna cosa hasta patològic de la carència de depèn d'aquí d'anar constantment a Andorra?
No, escolti'm, és un delicte tenir la mare a Andorra? De
no, no,
doncs,
no és un delicte.
Siguem seriosos.
No, és un delicte, però llavors per què ha plegat?
Doncs, escolti, ha plegat perquè li varen demanar, perquè acabava sent impracticable. No, home, sí, perquè és evident perquè acabava sent impracticable la seva feina, ho ha explicat molt bé en la carta, perquè, coi, perquè se li ha tirat al damunt una campanya. Home, no em digui que això no ho veu, perquè si no sap vostè posar proporció en els casos com són plantejats i que hi ha al darrere, jo crec que aquí s'ha comès una autèntica injustícia, perquè, a més, tothom qui coneix la senyora Mercè Pigem sap de quina és la seva trajectòria, sap quin tipus de persona és, i, per l'amor de Déu, vull dir, no projecta cap mena de sospita. I no és el mateix anar a treure diners d'Andorra quan hi tens la mare que hi viu fa una pila d'anys, que quan, vaja, m'entén què vull dir, que, i a més torno a dir, amb una quantia que forma part doncs d'allò que a més està establert que es pot fer clarament aquí. Jo dic només una cosa, només afegeixo una cosa. A mi m'agradaria saber per què això acaba amb una redacció d'un mitjà de comunicació o d'uns mitjans de comunicació. Qui hi ha darrere que busca aquesta intencionalitat, que sap perfectament quina lectura, perquè, evidentment, el tema en el context que som donava per fer aquesta lectura que vostè feia. Clar, home, saltem-nos-ho tot, ens ho deixem tot. Miri, O Andorra, un de Convergent... Clar, ja està fet el relat. És igual, després vas contracorrent a intentar explicar les coses tal com són, no? Bon. M'agradaria saber qui hi ha darrere de la intenció, perquè és evident que hi ha intenció, doncs, d'aquesta filtració. Home, ho ha fet la policia, això, no? Tornem a estar al cap del carrer, diguem-ne...
Quasi que m'acabaré, quasi que aniré jo com en Quico Sallés, eh?
Pere,
o sigui,
Pere
que
Mas,
això no és Disney World.